Notícies. Punt de soldadura i el CER, guanyadors de la Rua de Carnaval, la carrossa del punt de soldadura i la comparsa del CER obtenen les primeres posicions en els premis de la Rua. La comissió La Farandola extreu un balanç positiu de la jornada amb la participació de 15 colles i afegeix que ha estat una de les més multitudinàries pel que fa al públic. La pluja i la tramuntanada aigualeixen el pregó i la rua infantil. La meteorologia condiciona els primers actes de Carnaval. La pluja va acompanyar la cercavila i el pregó de divendres i la tramuntanada van alterar el Carnaval infantil de dissabte a la tarda, que es va traslladar a l'entorn i dins la sala polivalent. I la pluja també ha fet repensar la rua del Carnaval de l'Escola a l'Escolapi i s'ha acabat convertint en un recorregut per les instal·lacions del centre. Les disfresses han estat ben variades i originals, a gust dels alumnes, no hi ha faltat el rei Carnestoltes i un ball final. En esports, Adrián Expósito signa el primer hat-trick amb el Futbol Club L'Escala. El club guanya 4-1 al Vic i tanca la jornada a la cinquena posició, l'última que dona accés a les promocions d'ascens. Adrián Expósito ha signat el seu primer hat-trick, el dorsal 9, també va assistir a Xavi Germán. També destaca la victòria del sènior A del Club Bàsquet L'Escala a la pista del Verges. I el temps, inici de setmana amb cel variable i fins i tot algun ruixat feble entre aquesta tarda i la pròxima matinada. Demà al matí, una mica de tramuntaneta. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 16 de febrer. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
A Ràdio L'Escala.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar quan passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Parlarem de la pesca, concretament de la pesca palangre. Després participarem a la Lliga de Rem Escolar a les Terres de l'Ebre i descobrirem a la Patrícia Bros. En Sergi Corral ens explicarà exactament qui és. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Ran de Mar. Cap al port de Vilanova per seguir descobrint les arts tradicionals de pesca com ja vam fer fa unes setmanes. Ho fem de la mà d'un pescador molt i molt experimentat que en aquesta ocasió ens explicarà en què consisteix el palangre. Carla!
No sé si recordareu que fa unes setmanes vam poder parlar amb un pescador del port de Vilanova que ens va explicar com funcionava la pesca del pop. Aquell dia vam acomiadar-nos deixant una conversa pendent per aprendre més coses sobre les arts tradicionals de pesca. Així que avui hem tornat a contactar amb en Jaume Cunillera, pescador d'aquí del port de Vilanova, perquè ens expliqui en aquest cas en què consisteix el palangre. Molt bona tarda, Jaume.
Hola, bona tarda de nou.
Moltes gràcies per ser... Sí, gràcies a tu per ser amb nosaltres avui una altra vegada.
Per mi un plaer estar amb vosaltres.
Mira, deixa'm primer fer una petita introducció explicant que el palangre és una d'aquestes pesques artesanals que s'han practicat tradicionalment a la costa catalana, tot i que en molts ports ja s'ha perdut per les dificultats de mantenir aquests models de pesca davant dels models industrials i també de les dificultats per mantenir econòmicament les barques que pesquen de forma artesanal. Però primer de tot, Jaume, m'agradaria que ens poguessis explicar en què consisteix exactament això de la pesca del palangre.
Bueno, el palangre, el que és el palangre de fons és tradicional de la platja de Vilanova tota la vida. I és el que s'està perdent, perquè és una pesquera que és per abastir el poble. És peix de mercat, no són tones de peix. Agafen peix selectiu, com és el lluç de palangre, que està viu, que té escata, i clar, pues, és boníssim. I en canvi el palangre ara s'ha tirat més, perquè hi ha dos tipus de palangre fonamental. És el de superfície, el d'ensurada, que són les marrajeres, que això sí que és industrial, perquè agafen tones de tonyina, i de peix espasa, i el de fons. I tots dos és el mateix. És una línia, que és la mare, que pot ser, en el cas del palangre de fons, com són petits, doncs poden ser de metres, poden tindre 500 metres, 600, i després estan els de superfície, que tenen milles. Una milla és sobre 1.800 i pico de metres, posa-li que tingui quilòmetres. I llavors la base és la mateixa. És dues puntes, que són els galls, que normalment són boies grosses, que porten ja una placa de radar i posa el nom del fòlio de l'embarcació per saber, per tu mateix, per trobar-lo, que és el teu. I el de superfície, molt fàcil, és una mare i a cada 5 o 6 metres hi ha un ham penjant. I quan més hams, pues, més distància, i aquests tenen quilòmetres. En canvi, el que és el palangre de fons ja és diferent, perquè és el mateix, té una mare i té els hams, ja no té tanta llargària, no té tants quilòmetres, té metres, escala a puestos claus, que poden ser branes, laderes que hi ha en mar, i puestos pedres, poden donar el tom a la pedra, puestos ja claus, per això es diu pesca artesanal. I llavors el de fons és diferent, el de fons porta dos ferros, ancles, diguem ferro aquí a la platja, a l'ancle, que té les tres mapes, i amb una punta es tira un ferro amb un gall, i el ferro lligues la mare. Llavors la mare se'n va cap a baix, amb el ferro. I llavors van sortint els hams, i aquests hams li posen boies, perquè si es fan que no es colgui l'esquer, boies perquè vagi, però no està al fons. I si calen en 200 metres d'aigua, 300, l'escada està baix. I llavors, quan arriben al final, fan el mateix. Li posen el ferro, i llavors allò se'n va cap avall i li posen una altra corda amb la boia que queda ensurada, que és el gall. I tenen un gall que normalment és de llevant i un de garbí, per saber que fan situació, per quan tornin l'endemà, doncs que trobin els galls i puguin xurrar. I llavors la base és això. El problema que hi ha aquí és que el palangre normal s'ha perdut, hi ha moltes traves i aquests oficis, tant el tresmall com el palangrer, tenen moltes hores de feina bruta que no es veuen. Per exemple, un exemple. Tu vas als arreus, els tens que preparar. I com és un ofici que es pesca amb un ham, es té que ficar un esquer. Pues tu, quan arribes a puesto, si tens per calar quatre palangres d'aquests de fons, pellús, posem que pot portar cada palangre 250 amps, són 1.000 amps. I aquests 1.000 amps, tu tens que ficar un per un, tens que ficar l'esquer. Després, com és corda i fil, això s'embolica. A vegades s'agafen peixos, que no són desitjats, i peixos grossos, allò s'embolica tot. Després calant també a vegades, clar, com allò són amps que van sortint, un embolic i se te'n va mig palangre a l'aigua. O sigui que i llavors, clar, com és una feina que a part d'això, d'escar a l'esquer, quan te'n vas cap a casa, pues, ja no és com un treballador que estigui normal, que treballi en una fàbrica, el seu horari quan plega se'n va cap a casa. No, aquí quan entres al moll tens que estar 3 o 4 hores per preparar-ho tot per l'endemà.
Bueno, preparar i fer el manteniment de tota
els arreus tenen que estar a punt per calar l'endemà, sí, perquè si no els tens escats i després clar, cada vegada que agafes un lluç l'ham es talla, no és com quan vas a pescar la canya que li treus l'ham, li deixen l'ham dintre, llavors tallen l'ham, aquell ham es té que enferir. Enferir vol dir que es té que lligar i es té que ficar un ham nou, perquè clar, i després que no se t'emboliqui, i llavors clar, pues, si tens que tant tots dos, tant el de superfície com el de fons, pues tenen que nascant. I clar, pues, i preparant els arreus, pues, si no tens algú en terra que et vagi sanejant i vagi empatillant hams i d'allò, pues és terrible, perquè igual et tires 10 hores en mar i després has d'estar 5 hores per l'endemà, i després, clar, si agafes poca cosa... I aquí a Vilanova, actualment de palangrer no n'hi ha cap, ja, de famílies de la platja, que anaven al Congre, que anaven al Lluç, ja no n'hi ha. L'únic era el Cona, i ja va plegar, però també pel problema que hi ha generacional, que no ve gent jove per darrere, perquè, clar, doncs els mateixos pares li diuen als fills, fill, busca la vida, que aquí, que això no té color. I llavors... Ha passat això. Són oficis que són molt bonics, perquè és molt bonic l'ham, perquè sempre és peix viu, però es perden. I és una llàstima que soc de Vilanova i aquestes coses pues, em toquen al vora viu, perquè tota la vida agafàvem congres, agafàvem unes peixatades de por. Ah, eren pencaires, per supost, perquè el palangre, si no penques, no guanya. I clar, com té tantes hores de mortes que ningú les veu, i clar, amb mare és el que vam parlar l'altre dia, de lo que cau a la coberta guanyes. No és que estàs en una empresa i fas hores extres i te les paguen, no, aquí. I clar, el mar no es diu de pagar hores extres, es diu que tu mateix. Si no ho deixem tot endegat per demà, doncs demà no podrem vendre. I si no venem, no guanyarem un duro. Ja són coses que acaben pel seu pes.
Sí, per suposat. I escolta'm, has anat anomenant alguns peixos, has anomenat el peix espasa, la tonyina, el congre... Exactament, perquè depèn, no només depèn de la tècnica del tipus de palangre, sinó també de la zona on te'l cales. Quina és la pesca o l'objectiu de pesca habitual d'aquesta tècnica?
Aviam, aquí al final, no sé si és perquè els congres anaven baratets i tot això, perquè clar, anar al congre tenia els seus riscos, que tenies que anar a les pedres i llavors per la corrent que hi hagi, et va el palangre a les pedres, s'aterrapa i ja es boca oli. Et peta la mare i ja queda tot a baix, no? I per aquí anava el lluç. El lluç va ser l'estrella. Per un exemple, nosaltres anàvem a l'arrastro i agafaven lluços. O quan anava cara a la llotja, el lluç aquest maco. Estem parlant de lluços macos. No com el nord, que tenen un metro, no. Però aquí un lluç d'un quilo ja és un lluç maco. Nosaltres el lluç d'un quilo el veníem a 30 euros, ells a 50. Sempre ells era una barca, clar, quan va una ja puc peix, no? Era peix de quilòmetre zero per la plaça. No era d'agafar tones per portar-les a Màlaga o portar-les... Era un peix que es quedava exclusivament a Vilanova. Potser venien restaurants de Sitges i en compraven també, no? O la Calafell. Però em vinc a referir que era una pesquera, clar, no era cap grandesa. El dia que agafaven 15 o 20 caixes de lluç, a cada caixa hi havia 4 o 5 lluç, i aquell peix anava a preu de foc. El lluç normalment és un peix que no és gregari com poden ser les tonyines, és un peix més de fondària, es pot agafar entre 50 metres i 300, no? Per dir alguna cosa. I aquest Cona específicament sempre pescava el que era el pla i les branes del Pedruell i les branes dels clots d'aquí de Sitges. I clar, doncs, són laderes que hi ha naturals a la mar, que els pescadors ho saben, i allà és un lloc doncs, que, clar, com són depredadors aquestes bèsties, doncs, es veu que es fiquen allà per caçen més allà, no? O sigui, s'amaguen o els hi ha d'estar allà. I llavors, doncs, agafava el lluç. Ara, clar, quan vas al lluç, doncs, també pots tindre sorpreses, no? Un dia pots agafar un rap de 5 o 6 quilos, o s'han agafat llagostes, llumantos també, amb el palangre, o sigui, però això ja és peix de sort, que es diu. Ell, el seu era d'allò. Llavors, quan anaven al lluç, tenien un problema de que si era un lloc que s'acostava molt al pla, que era on està la gamba, hi ha un peix que és família del tauró, que es diu moixina. Clar, és peix de pelar. Aquest és peix de pelar. Tu el vens sencer i no te'l compren. Tens que pelar-lo. I quan entrava les moixines, es veu que això sí que era gregari, i agafaven 10 lluços i 300 moixines, i es tiraven tot el dia pelant moixines. I després anaven a casa i la dona els hi fotia la bronca, perquè quan tocava la dona amb el dit, el tenia tot encetat com paper de lija, saps? Tenia encetat a totes les mans. Això són anècdotes de la platja. Però el que feien era això, era això, i clar, pues, es guanyaven, es anaven mig guanyant la vida. Després tenien aquest truco que havia, que quan venia la temporada de tonyina, que ara no poden fer, i de l'emperador, que ara està regulat, es dedicaven un parell de mesos d'això, i el que compta en mar no és el que guanyes en una setmana ni en un mes, és el que guanyes a l'any. Tu, per fer números a la mar, anant a la part, tens que fer això. En un any que has guanyat equit, ho divideixes entre 12, i llavors pots dir, bueno, surten els comptes. I clar, doncs aquests dos mesos que agafaven, dos mesos podien agafar 10, 15, 20 tonyines o 10 o 15 emperadors, doncs era un ajut més per acabar l'any amb superàvit, no? De dir, bueno, estic guanyant la vida, això ja els hi han tret, i sobretot poden anar lluny. I doncs mira, doncs ara ja no hi ha cap palangrer. I de superfície, aquest sí que hi ha barques, però ja no és el palangre tradicional d'aquí de la platja, ja és una cosa que se'n van als ximbambes, i les tonyines estan al canal. El canal és a meitat entre la distància de Vilanova i Mallorca, se li diu al mig de la mar, i a vegades treballen molt a la banda de les Pitiuses, i entren a Alcúdia, i aquests polls ja, i són barques ja que no, que van 3, 4, 5 homes, tenen un cupó de tonyina, i és una pesca industrial, perquè les tonyines no són pel mercat de Vilanova, sinó que ja un dia, quan les troben, com és un peix que és gregari, que van moltes, un dia igual poden fer el, tenen un cupó, són legals, però es poden pescar. I l'emperador igual, van respectant les vedes, s'amarren, no treballen tot l'any tampoc, però aquests sí que es guanyen bé la vida, perquè clar, el preu que té la tonyina, pues, imagina't. Però ja és una altra pesquera, ja és una pesquera que tires, igual et tires 5 dies en mar sense tocar a port, i ja, això ja és. Jo estic parlant de la pesca tradicional, és sortir al dematí, sortir a la matinada, o sortir a la nit i tornar al dematí, sortir a la matinada i tornar a mig dematí, sortir cada dia i tornar a casa teva cada dia. Per això, per mi, això és la pesca tradicional. Això de que fotis en un barco i et tires 4 dies fora de casa sense tocar un moll, no. Però bueno, aquests sí que n'hi ha... hi ha tres barques de marrajera. Diu marrajera, que és el palangre de superfície. Però clar, no té res a veure amb el tradicional. I foten allà quilòmetres de d'amps i ho deixen tota la deriva, allò va corrent per la corrent. I l'únic que tenen que vigilar és que no passi un mercant i un barco i els hi talli la línia. Tenen que anar i empalmar, ja està. Però que això és diferent, no és a veure, amb una pesca tradicional que tu saps un puesto que, mira, en aquesta època d'any ja hi ha raps, li fotré allà els amb, li agafaré 4 raps, aquest puesto s'hi posen els lluços en aquesta època d'any, no, la pesca aquesta són quilòmetres i és un escombre perquè ja va corrent, no està allà fixa.
I Jaume, fa un moment has comentat una cosa que també em sembla interessant, has comentat allò de creuar-se amb vaixells mercants. Jo et volia preguntar precisament per aquestes dificultats que presenta la pesca del palangre. Quins són els que es poden trobar quan tiren aquestes línies?
Aviam, jo l'únic problema que veig, jo a la marrasquera no hi he anat mai, vaig tenir l'oportunitat d'embarcar-me per anar a treballar i vaig dir que no, perquè jo tinc que tornar a casa cada dia. Això per començar. Després, hi ha un problema. Aquí a Vilanova, per exemple, el Cona anava cada dia al Pedruell, al Pla, als Clots de Covelles, a la Brana dels Clots, a l'Orellut, que és un clot molt famós de gamba de Vilanova, però tenia els gamberos al costat. O sigui, si li passava alguna cosa, en qualsevol moment podien anar a ajudar-lo, perquè hi ha la ràdio. Però aquests marrajeros estan sols en mar. Sí que són barques que estan preparades, però estan sols. A vegades sí que van de parella. Però normalment es van buscant la vida, com aquests que van al Cangrejo Real, un se'n va cap aquí, i si el troba, doncs es criden, i llavors l'altre barco va. I clar, com tenen una... poden anar on vulguin, perquè ho entengui. Són patrons de primera i poden navegar per tot el Mediterrani. O sigui, igual hi ha un que se'n va a Roses a provar, o s'entera que agafen tonyina d'ell, se'n va sol. Llavors, clar, una barca sola i tants dies en mar, pues ja no és el mateix. Anant tornant a la barca que anava jo, unes barres de pa i ja tenien quatre llaunes, i si no, quatre peixos els pixaven d'un dia per un altre per fer ranxo. Aquesta gent no, aquesta gent tenien que proveir per quatre o cinc dies i comprar vianda i tindre neveres bones i picar la carn i tindre una persona que cuini. O sigui, és molt diferent. Per tant, tenien un horari molt dolent els que anaven al lluç, perquè em sembla que baixaven als 4 del matí, sortien i entraven a mig de matí, però després el que et deia jo, fins a les 6 de la tarda no acabaven, perquè tenien que els arreus tinguin els preparats per l'endemà, tenien que anar a comprar esquer, el tenien que salar. O sigui, la gent, això, aquestes coses són petits detalls, però que és el que marca la diferència entre agafar i dir, bueno, ja he anat al lluç, n'he agafat 300 caixes, les he venut, me'n vaig cap a casa, no? Un es quedava a fer feina i l'altre anava a vendre, i quan acabava, els dos a fer feina. I llavors, aquestes barques que van, van soles i estan en mar tota la nit, els hi pot vindre amb el temps. Els hi pot vindre temporal. No és el mateix un temporal aquí, a la vaca, que tens, per dir alguna cosa, 5 o 6 metres de fons, al canal, que hi ha 1.000 metres de fons, m'entens? Allà a les zones, multiplica-les per 10. Estan sols en mar, i llavors tenen això afegit. Són barques que no són grans, no són supergrans. I hi ha molt de trànsit de barcos de mercaderies. Pot ser container, i pot ser de petroli, pot ser de gas, el que sigui. I clar, són barcos espectaculars, no?, que tenen igual 200 metres de llarg i van... I clar, tu estàs sol allà, o sigui, tens que estar tota la nit de guàrdia vigilant el radar, i quan en veus un, si veus que va cap amb tu, mirar d'apartar-te, encara que diguin que ells et veuen, però tu ets una gavina i ells són un barco. El que és el teu barco per una gavina, ets tu allà voren. Llavors tenen el valor afegit de que els hi passa un barco per sobre, i clar, és un ofici que tu no pots dir al barco, que jo tinc aquí això calat i tens que anar-te'n a no sé on per no passar per sobre. Els barcos no els diuen res, passen per sobre, i llavors quan veuen que els hi ha passat i els hi ha trencat la línia, doncs ja se'ls posen a xurrar ja, més a prop d'aquí. Ells tenen dues puntes, però entremig fiquen alguna boia també. Com és superfície, no és com el de fons, que tu per un palangre de fons fots una boia enmig, d'ensurada, en més de dues, tres, ja no pesca el palangre, perquè tens tota la caiguda del fons, però aquest com és ensurada, igual, en vez de ficar, tenen dues puntes, no? Però entremig igual van ficant cada quilòmetre, fiquen una boia. Llavors ells, com tenen l'aix aquest que veuen per on passa el vapor aquest, agafen en seguida, i quan ha passat el vapor s'acosten allà i van a buscar entre les dues boies que ha passat. Agafen una boia, agafen la mare i l'amarren, i després van a l'altra i l'amarren també. Fiquen una boia a la punta i se'n van, i agafen l'altra. I quan arriben amb la boia que han deixat fora de l'aigua lligada primer i amb l'altra punta, fan un nus i a seguir. Que passa un altre igual. Ja està. Però aquest ofici ja t'ho dic jo. Com tenen tants quilòmetres de mare, quan ells acaben de calar, que igual es tiren 4 o 5 hores tirant ams i fil en mar, ja tornen per l'altra punta per recollir. Sí, perquè en mar hi ha molts paràsits i moltes coses, que això la gent no sap tampoc, hi ha cananes, hi ha potes, hi ha la puça. El peix, una vegada està enganxat i es mora, ja poden vindre les cananes i pues, te'l destrossen, fan forats, i si està posat ja el pots tirar, que això no ho pots vendre. Entens?
Sí, clar, perquè pels depredadors és un carmel, un peix atrapat.
Ah, aviam, la canana els hi fa molta mal, els tonyinaires. Les tonyines venen totes foradades.
Clar. Doncs ho haurem de deixar aquí, però em sembla que tornarem a xerrar aviat, perquè em sembla que tens una cosa molt interessant també per explicar-nos sobre la pesca de la sípia i moure'ns una miqueta cap a les platges de Cubelles la pròxima vegada. Què et sembla?
Sí, sí, perfecte. Aquí en teniu i sempre un plaer parlar amb vosaltres.
Molt bé, Jaume, moltes gràcies i fins aviat.
A passar, bon dia. Vinga, adeu.
Adeu.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar. En aquest Llops de Mar us presentem un recorregut per la vida de Patrícia Bros, una dona de mar del Cap de Creus. De petita ja sortia a pescar amb son pare, un amor al mar que va convertir en professió anys després.
Avui en aquest Llops de Mar us portem a tota una dona de mar. Ella és la Patrícia Bros, nascuda a Colera i una família a mig camí, podríem dir, entre la pesca i l'art. De ben petita ja sortia a pescar amb la barca del pare i un cop es va fer gran va complir aquell somni de sortir a pescar per les aigues de Cap de Creus i la Mar d'Amunt. Avui, Patrícia, sigues molt benvinguda en aquest Llops de Mar.
Moltes gràcies, bon dia.
Aviam, sempre comencem, solem començar aquestes converses per aquí. És una pregunta potser una mica complicada, eh? Pat, què és per tu el mar o què ha significat per tu el mar?
La mar per mi és experiència, és respecte i és diversió. I incertesa també.
Aviam, comencem per aquesta mena, no sé si te'n recordes del programa aquell que es deia El Tom per la Vida, però més o menys vindria a ser el que farem en aquesta primera part de la xerrada. Neixes a Colera, d'allà ja topes al mar a les primeres de canvi. És un somni, no?, això de passar la infància arran de mar i en contacte amb el mar. Deu ser, o deu haver marcat de per vida, això.
Sí. I que moltes vegades hi ha molts nens i nenes que neixen a pobles de costa i, doncs, pel que sigui, per les famílies, per les famílies que es crien, potser viuen una miqueta d'esquena al mar. Potser les famílies, els fills de famílies que no són pescadores, de vegades tenen la platja i no practiquen cap esport nàutic, cap activitat nàutica, cap... I no s'acosten a la mar, tot i visquent a dues passes, no? Però jo vaig tenir la sort de que el meu pare sortia a pescar al matí a primera hora, a la tarda anava a calar les xarxes, al matí xorrava, llevava i jo l'acompanyava. I a part també, doncs, que vaig aprendre a nedar, allò que des de la vora de la platja, doncs, em llançaven a mar des de la barca, no? I em tiràvem el flotador des de la proa i d'una barca de vista tercera, no?, de 6 metres, però això és una sort, és un privilegi. Va, jo ho veig com un privilegi, no? La meva filla la porto a la piscina municipal, ara, però a l'estiu intento de portar-la a mar. El que passa és que fer-ho des d'aprendre a nedar des d'una barca de pesca o anar a berenar i fer el calamar des d'una barca de pesca, doncs no té, això no té preu.
I aquells anys, Pat, el fet d'estar en contacte, el que dèiem, amb la mar, amb el món dels peixos, suposo, que mica en mica vas coneixent el mar, el vas aprenent a observar, vas aprenent els diferents animalons que hi viuen, no?
Sí, suposo que ara em posaria a estudiar Biologia Marina, però he après tant de Biologia Marina només preguntant als pescadors quan arribàvem a port, o anant al moll, o anant a la subhasta, i preguntant, no?, que encara ara aprenc, encara jo crec que és una feina com el sector primari, no?, l'agricultura, la ramaderia, la pesca, l'apicultura, que també conec apicultors, gent que treballa amb la vella, amb les abelles, que tenen 90 anys, són de família d'apicultors, i encara ara avui aprenen coses de les abelles, doncs del fons del mar, del fons marí, i dels peixos, crec que no acabaríem mai, sempre aprendríem i sempre estan en camp constant, no, la mar, i llavors això, doncs, he après moltíssim sobre biologia marina i curiositats de mar i dels nostres fons marins preguntant molt i pescant, no? I quan cales i treus xarxes de 100 metres, doncs aprens, veus que hi ha unes espècies que no hi arriben ni els submarinistes, no? Hi arriba un rop avui en dia, però... pescadors potser que aprenen de pescadors, no? Perquè, doncs això, de vegades treus coses de mar de profunditats on no hi arriba l'home, no hi arriba físicament, em refereixo. I doncs he après moltíssim. De fora fauna marina he après moltíssim i tot ha estat, sobretot, gràcies a la pesca. Aquesta curiositat que tinc des dels 3 anys fins avui, doncs em ve d'això, de pescar, de la pesca.
Normalment de petits tenim el record d'una mar més plena, amb molts crancs, moltes cargolines, molts animals. Tu també tens aquest record i has vist com ha anat canviant això?
Sí, tinc record d'estar a les cales i de treure ostres, d'agafar 4 musclos de roca, de veritat, d'una roca, no? Extraure d'una roca. Però també tinc record de, mentre jo ho estava fent amb el meu pare, agafar un grapat per dinar i veure com gent amb rasclets estava, doncs, això... esquilmant una roca, no? Estava o agafant grotes, agafant quatre grotes per la família, o que n'agafes quatre un o dos dies a l'any i gent que estava arrasant, no? Doncs, bueno, tinc aquest doble record de veure una mar plena de peixos, sí, de posar-me tot dies amb tot llulleres, d'aprendre a anar al mateix temps doncs, d'anar amb tot llulleres i de veure, doncs, molta flora fauna i de veure marbres, de garbets, o sigui, de veure molt de peix i d'ara, doncs, de veure les cofreries plenes, que no hi cabia ni, no podies posar ni un sol peu, no?, a la cofreria, perquè estava ple de caixes per terra i hi havia molt de peix, peixos molt grans, i doncs ara, doncs, de menys volum.
Hem dit abans que convivies una miqueta entre la pesca i l'art. El teu pare era artista, també. Pintava escultura? Què feia d'art?
El meu pare va començar amb impressionisme, postimpressionista, expressionisme, doncs pintava aquarel·la, pintava marines amb la meva àvia, que era pintora, amb la seva mare, i pintava doncs, molts ports pesquers amb aquarel·la, llavors va canviar l'oli, i paisatgista, però de paisatgista va passar abstracte, però amb abstracte va començar a pintar cargols de mar, engrotes, musclos, peixos i més peixos, ell era Piscis, i de fet li deien el pintor dels peixos, i em diuen la filla del pintor dels peixos. Llavors quan diuen Carles Gros, i diuen el pintor dels peixos, la gent se'n recorda, no? Perquè sí que va defensar des de la pesca artesanal, o sigui, en patró local de pesca, fins que va morir fa 3 anys, doncs va defensar la pesca també per la vessant de l'art, amb obra pictòrica i també escultòrica. De fet, l'última exposició que esperàvem fer tota la volta a Europa o al Mediterrani era portar la Poseidònia, i la seva obra era pictòrica i escultòrica, doncs, en defensa de la planta endèmica d'aquí del Mediterrani, que és la Poseidònia, que fa que, doncs, que hi hagi vida, hi hagi peixos, hi hagi cri a moltes espècies, i mengin doncs, les salpes i moltes altres espècies. I aquesta obra doncs, encara està a la Galeria d'Art de Llançà, que s'ha fet dues exposicions, encara de la Ràpita i a Sant Feliu de Guíxols, i ara mateix està a Llançà, i doncs queda alguna escultura doncs, que m'agradaria doncs, que la Fundació Jacques Cousteau o des d'alguna confraria o des d'alguna entitat doncs, es pogués adquirir, perquè de moment la tinc jo i a mi m'encanta que hi sigui, però és en defensa del nostre mar i dels nostres peixos.
Patrícia, tu sempre vinculada, o vas estar molts anys, has estat molts anys vinculada al Cap de Creus, quan vas créixer vas començar a treballar en activitats més aviat turístiques, més aviat de guiatge, etc., per aquelles cales i aquelles roques d'aquest lloc tan atramuntanat de la Costa Brava. Però hi ha un moment, com deia aquell momento dado, que fas un cop de cap, no? Què va ser? Va ser el Covid, com molts que hem fet un cop de cap a partir d'aleshores, i podríem dir que vas tornar a una barca de pesca.
Sí, el de tornar a emprendre la pesca artesanal, la pesca com quan era petit amb el meu pare, però de forma professional va ser arreu del Covid, però va ser casual, perquè just uns mesos abans de que hi hagués la pandèmia mundial, doncs jo vaig deixar una feina que era molt turística i m'encantava i se'm dona bé, i jo he estudiat educació física i he estudiat, soc especialista en activitats nàutiques, no?, a mar, treballat de guia de caiac de mar, com a marinera en vaixells d'immersió, en empreses de submarinisme, però sí que ensenyava el Cap de Creus a casa meva a tothom, ho feia amb passió, però el 2019 me'n vaig adonar que necessitava potser estar a mar, però no estaria amb 200 persones cada vegada que sortia, o amb 50, o necessitava doncs estar a mar amb mi mateixa i fent una feina, un ofici que m'agradés. Llavors, doncs jo estava a llistes d'ensenyament el 2020, estava a punt de ser nomenada per donar classe a un institut d'educació física, que és el que jo havia estudiat, però vaig voler doncs fer una parada, però de fet m'hi vaig trobar. El professorat va haver d'anar a casa, l'alumnat va haver d'anar a casa, perquè no estàvem tots confinats. Llavors vaig dir, potser és el moment de dedicar-me a l'ofici de la pesca, que em ve tant de gust, no? I allà me'n vaig adonar que estaria tota la vida treballant d'això. de pesca, no?, de pescadora, i perquè vaig veure que és on em sento més bé, on estic més còmoda, on sento aquesta passió per un ofici.
Vas estar-hi uns anys, 3, 4 anys, no?
Vaig estar 3 anys, 2 i mig, perquè de seguida vaig tenir la meva filla. I que vaig quedar-me embarassada, però vaig tenir un avortament. De fet, després d'un dia fora de feina, no sé si va ser per això, però no recomano cap dona embarassada que es posi a treballar a mar amb una feina tan física els primers 3 mesos. Per experiència, vaig fer una parada degut a aquest ensurt, no?, potser a perdre un fill, potser degut a un esforç. Vaig estar un dia de mal temps a mar i jo pensava que podia, com a marinera, pensava que podia estar igualment treballant els primers mesos, que et sents forta, no?, però doncs resulta que no, que potser millor que quedar-se i descansar els primers 3-4, el primer trimestre d'embaràs, no?, i no fer una feina com aquesta que bueno, Capitania Marítima et deixa treballar fins als 5 primers mesos a mar, però no ho recomano. Llavors vaig quedar-me embarassada per segona vegada i vaig reposar, i que em van donar l'oportunitat als companys d'anar al Delta de l'Ebre amb una musclera i de fer de marinera a la badia del Fangar, que allà era molt més segur, perquè anava de marinera un altre cop amb turisme, però podia explicar el que era la badia del Fangar i l'aqüicultura, i allà doncs vaig poder estar a mar i parlant d'aqüicultura i també de pesca, i en un lloc doncs estable i segur. Llavors ja vaig deixar la pesca perquè vaig tenir la meva filla i també pensava que podria ser una superdona i conciliar la pesca amb la criança d'una nena de mesos, però no era possible.
T'anava a preguntar justament per això, no?, per el paper d'intentar conciliar o poder conciliar els dos. Si ja la vida pescadora és dura o molt dura, sortir a la mar amb una nena o una nena petita, és el que tu dius ara, no?
Sí, sortir a la mar no és... Bueno, per mi no em resulta dur per això, no?, pel fet de tot el que m'agrada tant, perquè m'encanta, no? Però sí que és veritat que compaginar-ho o conciliar, no?, que està tan de moda aquesta cosa de conciliar, doncs és complicat perquè doncs la família et diu no pots marxar cada dia a les 3 i tornar a la 1 o a les 2 o a les 5 de la tarda, perquè tens una filla, no?, i doncs on la deixaràs i com ho faràs si la teva filla també està treballant. També pel fet de que estic vivint a la Garrotxa i no estic vivint a l'Empordà, que el meu company té guàrdies de 24 hores i no puc... i les àrees doncs no poden estar per tot i per el dia a dia de la nena. Això em va fer parar, però sí que em va sortir una petita oportunitat, que és la de fer una formació que anhelava de fer fa anys i que lluito, que és la formació de patrona local de pesca, que doncs volia fer-ho perquè en previsió d'uns anys vista el meu patró s'ha jubilat ja, i es jubilen moltíssima gent gran a tota la costa catalana i a tot el Mediterrani i a tota la península. Es jubilen els nostres pescadors, no?, artesanals, gent molt gran, d'una mitja d'edat molt gran. Llavors va sortir aquesta formació, però clar, jo estava de baixa per maternitat. El meu pare va morir durant el curs i jo només vaig poder fer dos mòduls de 3. Llavors ara, doncs, crec que el corcó... que l'únic, no?, com a dona pescadora, mare, que està demanant, si és local, que està demanant, si és clau, que es facin formacions teòriques com es fan de patró local de pesca, però que es facin en línia, sincròniques o sincròniques. Però clar, soc tanta minoria tan petita que lluito sola, no?, i que em dono cops contra... És com picar un mur, no?, estic enrocada amb això i ningú... No sento recolzament de ningú. No sento cap recolzament des de fa molts anys que demano que es faci un patró local de pesca, però que es faci en la part teòrica, que es deixi l'oportunitat de fer-la en línia. Soc docent, sé que es pot fer. I et diuen que em donen llargues des de fa molts i molts anys. Em diuen que... Doncs que em donen opcions de fer patró d'altura, polivalent, però jo vull fer la formació local de pesca específica per sortir de casa, del meu moll i del port de casa i tornar a casa, no? Llavors, és picar pedra perquè no tinc moltes dones aquí a Catalunya, companyes, que els hi passi el mateix, no? i és, doncs, un, doncs, bueno, és un hàndicap que ara sento i una impotència molt gran des que he estat mare.
Uh-huh. Quin futur t'imagines, Patrícia? O sigui, quin futur t'imagines? T'imagines que finalment això pugui dur a terme les teves reivindicacions? Alguna més que s'assumi de companyes teves, d'altres dones de mar o altra gent de la mar? T'imagines d'aquí uns anyets a tornar-hi cap a mar, a tornar amb la barca?
Sí, sí, cada dia m'imagino que d'aquí uns anyets podré negociar amb la família i podré anar al cercle, o com abans, no? A xarxa, a calar filats, que és el que m'agrada, a calar xarxes i a, o al pop, o m'imagino pescant, clar que sí. Però soc una persona, sempre soc una persona molt i molt i molt i molt optimista. El que passa és que costa, no?, imaginar un futur optimista amb el que ens ponen, amb el que ens imposen cada dia, des de la Unió Europea, jo lluitant contra això, contra aquest mur, no?, de poder fer una formació reglada en línia i que es doni un cop de mà, no que es regali, no?, una formació, però m'imagino el futur pescant, però sóc una miqueta pessimista, la veritat, no et puc enganyar ni dir-te que em fa que veig això, no?, tot i que jo lluito cada dia i demano cada dia, doncs, que se'm donin opcions, no?, uh-huh. Com això, com a dona, com a mare, i com a que sempre he defensat que el meu sector m'he sentit recolzada com a dona, m'he sentit acompanyada i com una marinera, com un mariner bé, perquè se m'ha ajudat i és un sector masculinitzat, però les poques dones que som ens portem molt bé i amb els homes que he treballat m'he sentit molt recolzada, molt acompanyada i he après moltíssim de patrons i d'altres mariners. El que passa és que el futur crec que ni jo, ni els homes, ni els joves, ni els grans podem pintar, doncs, el millor futur. Uh-huh. Seguirem lluitant, oi que sí?
Oi tant.
Cada dia estaré lluitant per els nostres drets i per la pesca local.
Oi tant, Patrícia, quedem-nos amb això, quedem-nos amb la lluita, amb la reivindicació i amb aquests somnis, que ja veuràs com algun dia no molt llunyà hi podràs ser-hi i podràs tornar a pujar a la barca. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per explicar-nos aquest una mica tomb per la vida d'aquesta dona de mar, dona del Cap de Creus. Patrícia, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Sergi, moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies per convidar-me.
Final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 16 de febrer del 2025, fem parada al Delta de l'Ebre, en concret a Sant Jaume d'Enveja, perquè aquest cap de setmana s'havia de disputar la Lliga de Rem Escolar i per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat parla amb els responsables del Club de Rem Delta Cel.
Sí, Marina, parlem amb Maria José Fumador, presidenta del Club de Rem Delta, i amb Mary Alonso, directora tècnica i entrenadora també del Club de Rem Delta, sobre la segona jornada de la Lliga de Rem Escolar, que celebra este cap de setmana a les instal·lacions del Club Sant Jaumero, però finalment cancel·lada a causa de les fortes ventades. Xiques, benvingudes a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, ahir diumenge, a les 9:30 del matí, havia de començar la segona jornada de la Lliga de Rem Escolar de les Terres de l'Ebre, però se va suspendre pel vent, veritat?
Sí, sí, moltes ratxes fortes i al final, a veure, la seguretat és el més important i més encara en edat escolar. O sigui, no, ja, i encara claro. Són campionats que no són de competició alta, uh-huh. sinó són para crios i, a veure, la seguretat ante tot.
Sí, no, és que, de fet, este cap de setmana, bueno, ja ho sabem, fortes ventades, molts i diversos incidents, no, pel vent. Llavors, se sap nova data?
Nova data no n'hi haurà, perquè tenim el calendari molt apretat. Si ara vam començar les competicions farà un mes atràs, i la veritat que quasi tenim tots els caps de setmana ocupats, si no és aquí, és a fora, bueno,
vale,
molt liats.
Vale. Llavors, aquesta era la segona jornada, la primera quan va ser?
La primera va ser, Maria José, te'n recordes de la data?
Més o menys.
18? No.
Sí, el mes passat.
El mes passat va ser.
Bueno, no sé,
12-18,
sí.
Vale, el mes passat. Sí. I a on?
A Tortosa.
A Tortosa.
A la base de Camp Redó, on vale. Tenim el club de rem.
Llavors aneu canviant seus, no?
Sí, anem canviant seus.
Molt bé. Llavors, tot i així, entenc que esperàveu... Quina participació estan parlant que esperàveu al club?
Sobre uns 120 remers.
120 remers de quins clubs?
Serien Tortosa, Sant Jaume... i la Ràpita.
Uh-huh. Molt bé, i clar, a nivell organitzatiu, què suposa, no?, per al club de Rem Delta, acollir una jornada com esta a les vostres instal·lacions?
Pues, suposa, pues, un esforç, no?, molt gran per part del club, i també, pues, molta emoció, però, claro, com ha dit Mary, a causa del vent... Ja. Vaig haver de suspendre-ho.
Claro, evidentment.
Fa pena.
Però també us dona, bueno, visibilitat i ganes d'acollir tanta gent. M'has parlat 120?
Sí, un 120, aproximadament.
Remés, més això també el que suposa famílies, no?
Sí.
Vull dir, hagués sigut una jornada en molta gent allí, al club de Sant Jaume. Sí. Llavors, heu de parar compte en algun sentit, en algunes coses, al tenir tanta gent per allí? Algunes responsabilitats extres?
Sí, a veure, les responsabilitats són que la instal·lació nostra està una mica justeta per a fer competicions, no a l'hora de dins de l'aigua, ¿vale? La làmina d'aigua aquí a les Terres de l'Ebre és la millor, però en tema d'instal·lacions, pues, som els més pobres, la veritat. Vale. I mos toca, pues, demanar-li a l'Ajuntament policlínics,
vale,
mil coses.
Vale, vale. Vale.
És l'únic problema que ara mateix el club arribem a tindre. Vale, pel demés estem servits.
Llavors, en este tema fa falta una mica... Perquè, clar, vosaltres, el club com se finança?
En les quotes dels crios.
En les quotes dels xiquets, sí, que remen, dels xiquets,
sí,
i xiquetes.
Sí.
Clar, no rebeu ajudes de cap...
L'Ajuntament pot ajudar,
sí,
ajuda, però bueno, són coses que tenim d'entendre que és un ajuntament de 3.000 habitants,
sí,
no? I a veure...
Arriba hasta on arriba, no?
Exacte.
Claro.
Exacte.
Claro. I també hem parlat sempre, quan hem xerrat, de que clar, és un esport car.
Sí.
És a dir, el material...
Sí. El material és molt car.
Uh-huh.
I a veure, al final, si anem a competir al nivell, que és el que està fent últimament el club, doncs necessites embarcacions d'al nivell.
Claro, claro.
Perquè si nosaltres anem en un 600 i els altres van en un Ferrari, doncs al final se nota.
Se nota la diferència.
Realment és així, eh?
Correcte. I quines categories o modalitats s'havia de competir ahir?
Alevi?
Sí, no, digues, Maria, sí. Sí.
Tiene competir alevi, infantil, cadets i juvenils.
Molt bé, estem parlant de, clar, diferents edats, no?
Sí.
Uh-huh. Molt bé, i us havíeu marcat algun objectiu concret per als equips del club de Rem Delta?
No, és una fita nova que hem instaurat els tres clubs, estos de les Terres de l'Ebre, que jo ho trobo fascinant, perquè al final competiran a casa. La competició te fa créixer, o sigui, cada competició te passa una cosa diferent, i més en aquestes edats, i és, per a mi era molt, molt motivant a l'hora de que tinguessin moltes regates, que els passessin moltes coses als crios, perquè quan arribessin les competicions importants que sàpien... Realment de dir, hòstia, doncs aquell dia me va passar això, ara no em torna a passar. És educatiu.
Clar.
Són regates educatives.
Vale, vale. Entenc, clar, esta lliga és nova, no?
Sí.
Neix en la voluntat de fomentar la pràctica de rem en edat escolar i crear, bueno, espais de convivència entre joves de diferents pobles i diferents instituts i escoles. Claro, quins valors veieu que a part de l'esportiu, evidentment, que se treballen en aquestes jornades?
No sé què dir-te. Valors que se puguen arribar a treballar.
No, bueno, sé,
primer que tot ja el respecte al nostre entorn. Vale? Sempre anem a competir fora i ja ho diem sempre, viatges molt cars per a totes les famílies. I això és instaurar unes petites regates aquí, que els crios valoren, que ho féssim tot aquí. Els clubs s'estan involucrant moltíssim. i també els consells esportius. Els consells esportius, evitat que els veig molt posat en aquest tema i és molt, molt agradable tot això.
Mm-hmm. Volies dir alguna cosa, Maria José?
Que els consells esportius són la peça clau.
Sí.
Que, com diu Mary, ajuden a tot.
Molt bé, molt bé. En aquest sentit sí que teniu un respaldo de part, de part d'ells.
Sí, sí.
Molt bé, i clar, també és una manera, trobo jo des de fora, veient-ho, que, bueno, de veure el riu Ebre, no?, la gent d'aquí que se sento més el seu riu, i també, a part de que prengo en consciència, no?, el que parlàvem abans del medi ambient, bueno, tot el que està lligat al riu, el delta, no?
Sí, jo trobo que això és el més bonic del rem, no?, perquè quan entres a l'aigua... veus, no sé, aquell silenci, sí, que hi ha allà al mig, sí, del riu, és un espectacle, no sé, uh-huh, és molt bonic.
Te ho diu perquè rema, eh?
Sí.
Sí o no?
Sí, sí.
A veure, claro.
Ah.
Això són sensacions que al final només ho saben los remers.
Clar, clar.
Un dia vens i ho proves.
Sí, perquè t'anava a dir, jo des de fora...
Claro, allà mateix ja mos faries una entrevista en perspectiva diferent.
Correcte, seria una altra manera totalment de veure-ho. I clar, des de fora veus una cosa, però dins...
Sí, claro. és molt bonic,
clar,
la veritat.
I a part, claro, també se parla de que és un esport dur. Se parla. Jo com que no ho sé, no...
Bueno, se parla. D'un lo sentit de que depèn la fita que tu et marquis.
Mm-hmm. Vale, claro.
Perquè, a veure, nosaltres al club de rem tenim les màsters que venen en oci a passar-se-ho bé i disfruten i venen tres dies, mm-hmm, a la setmana igual, eh?
Ja, ja, ja.
Però, bueno,
ja, ja.
Tenen condició física i se ho passen bé entre elles. Mm-hmm. Encara està a lo nivell competitiu. Hi ha gent que vol arribar a anar a la selecció... I hi ha gent, que nens, que venen a passar-se-ho bé els seus amics.
Clar.
O sigui, és depenent l'objectiu que tu et marques. Mm-hmm.
Clar, perquè t'anava a dir també, en edat així escolar, els xiquets i xiquetes, clar, ho veuen atractiu i els agrada si era per alguna cosa. Vull dir, no és perquè estan allí tampoc,
no,
24-7.
No.
Vull dir, també és una... Bueno, pues, un altre tipus d'esport...
Aquest és el tipus de balança que,
sí,
que fiques.
Sí.
Realment. Mm-hmm. Entrenem tots igual, eh? O sigui, no els separem de dir aquí l'equip de competició... No, tots entrenem igual.
Mm-hmm. Molt bé.
Però encara la intensitat que tu li posis a l'entrenament... ja veus, aquí li pots enroscar i aquí no li pots enroscar.
Ja, ja. Bueno, cadascú, el que dius, se marca els seus objectius i propòsits.
Molt bé.
Molt bé. I, xiques, repassant una mica, el club de Rem Delta ve d'uns mesos intensos, no?, bons resultats, campionats diversos i una presència, bueno, pues, creixent en el panorama català, que us esteu... Teniu un nom, al final, no?, el club de Rem Delta. Maria José, no feia aquesta cara, perquè sí. És una veritat. Llavors, clar, això, este bon moment esportiu encaixa en la feina que feu. El treball que feu, no Meri, tu com a entrenadora?
Sí, Meri, i Andreu.
Sí, som un equip.
Sí.
O sigui, nosaltres, jo i Andreu, som els que estem al peu del canyó, mm-hmm, allí dia a dia, però, bueno, detrás la junta directiva, pues, pelea per tot, i al final això te sentes respaldat i te dona ganes de treballar.
Mm-hmm.
És així, mm-hmm, tal qual.
I després, bueno, pues, els xiquets i xiquetes joves van treballant, els resultats surten.
Sí, sí.
Molt bé.
Ara vam tindre el campionat de Catalunya de llarga distància, uh-huh, fa dos caps de setmana passat, atrás. I bueno, és una fita que la trieu dia, dic, és que és el millor resultat que hem obtingut nosaltres en este campionat. Només vam quedar per detrás del Club Natació de Banyoles. Estem parlant d'un club de 125 anys d'història.
Ja. Yeah.
Vale?
Sí.
I bueno, va estar per davant d'Amposta, per davant del Tarragona... Per davant, tots, hòstia, és una fita molt important de cada club, o sigui,
sí,
molt bé. L'any ha començat molt bé, ja verem com acaba,
bueno,
vale? Però...
No, o sigui, sempre pessimistes.
Però la veritat que hi ha bon equip, el que ens faltaria potser seria tindre una base d'alevins una mica més nombrosa, que bueno, ja intentarem pelear per tindre-la. Torna a tindre una piràmide de treball bona.
Molt bé, perquè clar, els xiquets que s'apunten ho fan evidentment pel seu propi peu, uh-huh, però vosaltres també feu igual una crida que s'apunten des de petits o no?
Sí,
sí,
bueno,
sí,
intentem. Sí.
Intenteu per a rebre als col·les.
Sí.
Molt bé, per a rebre noves cares i que els xiquets...
I tant.
Molt bé. I ja per acabar, quina és la pròxima cita del Club de Rem Delta?
El 21 de març a Tortosa.
Mhm. Uh-huh.
Bueno, però abans anem a Banyoles, a la Confrontació Catalana, que és el fin de setmana del 28 de febrer, 1 de març.
Molt bé, molt bé. Pues estarem atents des d'aquí a veure quins són els resultats que jo ja ho sé, que seran bons. Vull dir que no cal patir, xiques. No res, moltíssimes gràcies per haver vingut al programa una vegada més i no res, estem en contacte. Gràcies, xiques.
Gràcies.
Doncs Marina, crec que el rem està començant a cridar l'atenció. T'apuntes en mi a provar-lo?
Doncs el rem ja he fet alguna coseta alguna vegada i sí, m'agrada. Quan vulguis, em convides i jo baixo aquí a practicar-lo. Moltes gràcies, Cel. Arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 16 de febrer del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Que sigui per què ha de passar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Waves in the gabble, when I see that I wanna see, when I see that I wanna waves in the gabble. Waves in the gabble, when I see that I wanna see, when I see that I wanna waves in the gabble.
Ja fa estona. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. No som més que una banda de pseudopoetes. Feu quatre acords i us penseu qui sap què. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. Però si feu el de sempre... Canteu com hienes, és bo deixar d'entregar els instruments. S'acaba el seu gran hit, ella m'abraça, seiem, bruixet, líric. Jo de cançons així, en una tarda, tampoc fer 25.
Hi ha un subtext que mai no evoluciona.
Les cançons diuen tota l'estona.
Hem vingut a les dones. Hem vingut a
robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones.
Pipetaires del foc, lletres repetitives. Fem quatre acords i ens en sobren i tot.
Hem vingut
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de la